Mallorca, Salut ha activat un protocol de vigilància després de detectar un brot de sarampió en 6 casos confirmats. 5 dels 6 afectats no estaven vacunats i la conselleria ja ha començat a rastrejar els contactes estrets davant la previsió que puguin aparèixer més contagis. Salut insisteix precisament en la importància de mantenir una cobertura vacunal alta davant una malaltia que és especialment contagiosa. I mentre Mallorca reforça la vigilància epidemiològica, a Menorca l'Hospital Mateu Orfila fa història en la primera cirurgia maxil·lar planificada virtualment. Per primera vegada ha duit a terme una intervenció d'aquest tipus amb planificació virtual i tecnologia 3D tridimensional, una tècnica que permet als professionals guanyar precisió i millorar els resultats quirúrgics. Fins ara, els pacients menorquins amb deformitats dentofacials s'havien de desplaçar a Son Espases. És l'actualitat sanitària que marca avui l'informatiu vespre, però avui dilluns 10 d'agost hi ha més titulars que ara vos avançam amb Victòria Morell. I que passen per les reivindicacions de la xarxa 03, que insisteixen que les mesures anunciades per la Conselleria d'Educació no resolen encara els principals clams del sector.
Diuen bon vespre que queden damunt la taula qüestions claus com els salaris, les condicions laborals o el decret de mínim, però valoren que s'ha obert una porta al diàleg. Són declaracions de fa just uns minuts de Noelia Jiménez, portaveu de les Escoletes a l'informatiu vespre d'Ivetra Ràdio.
Sí que és vera que estem contentes de que la conselleria hagi decidit fer aquest pago delegado, però, clar, ara han de veure quines condicions, quantitats, a qui correspon. Passa el mateix amb el tema del calendari de decret de minis. I és el mateix. Hi ha una predisposició, però no tenim la informació detallada i, per tant, la xarxa 03 ha de continuar fent el seu camí, les seves reivindicacions i continuar.
I un dia més queda un dia manco per l'eclipsi de dimecres davant la gran expectació. Les forces i els cossos de seguretat de l'Estat han previst un dispositiu sense precedents.
Guàrdia Civil, Bombers i Policia Nacional demanen seny i col·laboració. És l'inspector en cap dels agents de la Nacional, César Pardillos.
Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
I en clau internacional, un terratrèmol de magnitud 7.4 ha sacsejat bona part de Colòmbia.
Fins ara s'han comptabilitzat mig centenar de persones mortes i nombrosos danys. El director del programa La Gran Vida d'aquesta casa, Miguel Ángel Ariza, es troba al país i ens ha explicat els moments d'incertesa que s'han viscut.
La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico.
I en aquesta hora anem a Sineu, al Cor de Mallorca, celebren una de les neofestes que plega més incondicionals de tota l'illa. Allà no sabem si vestit de rosa, com mana la festa, i és el nostre company, Lluís Hernández. Lluís, com va la jornada festiva d'aquest capvespre de la 23a edició?
Bon vespre, idò, la jornada aquí a la capital d'Esplà, concretament a la plaça d'Esfossà, punt neuràlgic de la celebració, tot i anar arribant cada vegada més al seu final, es viu molta celebració amb diferents punts de música i en la imatge de milers de camisetes roses. Un dels moments més destacats d'aquesta hora baixa aquí a Sineu ha estat la ja tradicional encuentro entre el MUC i la MUCA, farà ja hora i mitja. Una fita que, tot i la molta calor, els sineuers i persones arribades d'arreu de l'illa l'han viscuda amb gran emoció.
Guany ha estat bastant bé. Veig que els legionaris no s'han trebat i tal. Ho han fet bastant bé.
Cada any més calor i més gent, però bueno, nosaltres de Sineu disfrutem igual.
I la festa aquí a la plaça d'Esfossà segueix i seguirà fins les 9 del vespre amb la famosa darrera cançó d'acomiadament de New York de Frank Sinatra.
Gràcies, Lluís. A la part final d'aquest informatiu tornarem a Sineu per copsar com es desenvolupa aquest final de festa. I en els esports en futbol, el Real Mallorca deixa enrere la pretemporada i ja pensa en la Lliga, així que arribes. Bon vespre.
Bon vespre. El conjunt de Luis García tanca invicta la pretemporada amb 4 victòries, un empat, i se centra ja en el partit de dissabte contra el Valladolid a Somos, corresponent
a la primera jornada de la segona divisió. Avui la plantilla ha descansat i demà matí començarà els entrenaments previs al debut a la Lliga. La primera federació, l'Udivisa, ha fitxat els davanters José Carlos Lazo i Manu Justo. En bàsquet, la mallorquina Marta Llompart s'ha proclamat campiona d'Europa sub-18 a la selecció espanyola i en motociclisme, el Gran Premi de Gran Bretanya, Joan Mir va caure la primera volta, Augusto Fernández va fer 15 i en Moto2 Izan Guevara va ser 5.
Gràcies, Xisco. Fins d'aquí una estona, passades les 7:30. I ara mirem el cel i a la previsió meteorològica. I no sé si ja passau pena per dimecres perquè el món s'atura davant aquest fenomen astronòmic, però encara tenim 48 hores al davant. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Si l'eclipsi fos avui, hi hauria nervis, eh? Que ha estat cel·lent ennigulat. Sí, avui hem tingut un cel més variable. De fet, ha arribat a produir-se qualque precipitació aïllada, punts de les Pitiuses també cap al ponent de Mallorca. Al llarg de la nit podem tenir també qualque ruixat puntual, sobretot al ponent de l'arxipèlag. Demà de matí mantindrem un cel variable, principalment a Mallorca i Menorca. De fet, demà de matí encara no descartem que es pugui tornar a produir qualque ruixat, però a partir de demà migdia ja recuperarem un cel més destapat a totes les illes, per tant tindrem un cel molt blau, també tindrem un cel molt net perquè no esperam pols en suspensió, i el vent demà notarem que bufa entre fluix i moderat de xaloc, i les temperatures es mantenen altes un dia més. De fet, avui hem arribat a 40 graus, demà per ventura no, però podem arribar a 38-39 partint d'unes temperatures nocturnes que també seran molt altes. Per tant, demà dia d'estiu de ple, amb un dematí més variable i un cap vespre amb més sol.
Gràcies, Dani, molt d'ànims pel que queda per davant. Aquest informatiu és possible gràcies, com heu escoltat, a Dani Capó i a Xisco Ribas, però també a la feina de Clàudia Mallia, Victòria Morell, Lluís Hernández i Lluís Fortesa al control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Us avançàvem en portada. Salut ha detectat un brot de sarampió a Mallorca en 6 casos confirmats, cap d'ells però ha estat hospitalitzat, tot i que s'esperen més contagis. Per evitar la propagació del virus, la conselleria ha posat en funcionament un protocol de vigilància. El pacient zero va ser un turista menor que va anar a les urgències pediàtriques de l'Hospital Son Espases el passat dia 19 de juliol. Salut, però, insisteix en la importància de la vacunació. En té la informació Carme Moreno.
La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha explicat que, a més del pacient de zero, a final de juliol altres persones començaren a tenir símptomes. Segons Esteban, el brot afecta principalment a persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna. La cobertura vacunal a l'arxipèlag és molt alta, arriba al 91%. Tot i això, en els darrers 2 anys, el nombre de casos de xarampió ha augmentat de manera constant, tant en l'àmbit estatal com internacional. A les Illes, l'any passat es registraren 35 casos. Davant d'aquest escenari, Esteban ha insistit en la importància de la vacunació.
D'ahí la importància de transmitir el mensatge de la única medida és la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
La directora general de Salut Pública ha destacat també que s'ha iniciat un rastreig de contactes estrets a través de missatges als telèfons mòbils. A més, el personal sanitari ha de fer ús de la mascareta. Esteban també ha dit que les persones contagiades han fet aïllament.
Claro, a los casos confirmados es imprescindible el aislamiento domiciliario, porque si hacemos una vida normal, pues estamos de alguna manera normal. Estamos diseminando el virus del sarampión. Los contactos, eso sí que en principio se recomienda no ir a... Pues un poco las mismas medidas COVID.
Entre les persones infectades hi ha turistes, però també residents. Una de les infeccions es va produir a la sala d'espera de les urgències, i és que el sarampió és una malaltia altament contagiosa. Aquest virus es caracteritza per l'aparició d'erupcions cutànies a la pell, Una persona és contagiosa de xarampió des de 4 dies abans de l'aparició de l'erupció fins a 4 dies després de presentar símptomes.
Però també ens fixam en Menorca i vos volem acostar bones notícies, com que l'Hospital Mateu Orfila ha duit a terme amb èxit la primera intervenció de cirurgia maxil·lar amb planificació virtual.
Fins ara, els pacients de Menorca amb deformitats dentofacials eren derivats a Son Espases. Aquesta delicada operació permet augmentar la precisió quirúrgica i millorar els resultats gràcies a la tecnologia 3D. Escolta amb el doctor Ismael Stern.
Es una planificación virtual donde se simula la cirugía y se utilizan esos modelos virtuales para confeccionar material que se va a usar en la cirugía, como férulas quirúrgicas, como guías de corte y también sobre esa base virtual se confeccionan placas y tornillos que son las que van a fijar los huesos en la posición final.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I encetam la crònica negra, que també ens deixa una notícia en clau sanitària, perquè la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per agredir i amenaçar una sanitària i per votar-se un ordre d'allunyament respecte a un altre professional del mateix centre hospitalari.
Els fets varen passar el passat dissabte. L'home, que no estava d'acord en l'atenció de la sanitària, va començar a amenaçar-la amb un bastó. Davant d'aquesta situació, la professional va avisar el personal de seguretat i també a la Policia Nacional en arribar. Els agents varen descobrir que l'home tenia vigent un ordre d'allunyament d'un altre metge del mateix centre hospitalari per aldarulls en ocasions anteriors. A més, en entrevistar-lo, l'home va reconèixer que havia estat agressiu en la doctora. Per tot això, va ser detingut com a suposat autor d'un delicte d'atemptat contra el funcionari públic.
I també s'ha detingut una dona a Eivissa per robar joies en el domicili on feia feina com a assistenta.
Se li han intervingut joies per un valor de quasi 15.000 euros. La víctima dels robatoris va denunciar el passat mes de juliol la desaparició d'aquestes peces. Segons la investigació policial, l'acusada hauria aprofitat els dies en els quals va fer feina d'assistenta a la casa per fer-se amb les pedres precioses.
No deixem les pitiuses perquè els serveis d'emergència recomanen extremar les precaucions en cas d'excursions a zones de muntanya i costaneres després del rescat de divendres passat a l'Ullal de Nacoloms. Una de les recomanacions més importants és anar-hi acompanyat, com ens explica Gemma Guàs.
La dona que els bombers van rescatar divendres passat havia sortit de casa seva a les 9 del matí amb la intenció de tornar-hi al migdia. Anava sola i va tractar de tornar pel seu propi peu fins que es va fer mal a un genoll. L'avís, però, no va arribar fins a les 9 i mitja de la nit. José Antonio López és cap de bombers a Eivissa.
Lleva muchas horas fuera, está muy cansada, se le ha acabado el agua. O sea, ya la encontramos en unas circunstancias muy complicadas. Y, lógicamente, como iba a hacer una excursión de día, no llevaba linterna. La batería del móvil se acaba agotando. Un fallo que solemos cometer es que intentamos salvarnos nosotros mismos durante mucho tiempo y cuando ya estamos agotados y ya no sabemos qué hacer y estamos muy perdidos, entonces empezamos a avisar a los medios. Lógicamente los rescates son mucho más complicados de noche.
És molt important anar acompanyat i també deixar algú avisat de l'hora prevista de tornada. També anar amb l'equipació adequada.
Llevar calzado adecuado, el equipo adecuado, agua, comida, todo lo que te vaya a hacer falta, un poco sobredimensionado, ¿vale? Porque si te retrasas o te pierdes, que tengas más agua para poder hidratarte más tiempo.
El rescat es va complicar perquè era de nit. Els bombers van muntar una instal·lació de tracció vertical i van pujar la dona ferida uns 25 metres.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I començam la setmana en el nivell màxim de risc per incendi forestal. Efectius dels parcs d'Alcúdia, Inca i Samilana estan actuant en un incendi d'un solar urbà a Pobla. D'altra banda, ha quedat controlat un foc declarat al Puig de Montany, prop de Petra i Sant Joan.
Ha cremat unes 0,7 hectàrees de vegetació agrícola. En les tasques d'extinció hi han participat dos mitjans aeris, un vehicle autobomba, 17 bombers forestals i 4 agents de medi ambient, com també dues dotacions dels bombers de Mallorca.
Tot plegat mentre la península, l'incendi de Niebla a Huelva, ha arrasat 20.000 hectàrees i ha deixat més de 700 persones desallotjades. De moment, el foc està fora de la capacitat d'extinció i avança cap a Sevilla.
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha dit a través de les xarxes socials que la complexitat de l'incendi s'explica pels canvis de vent i el focus secundaris. Ha recordat que més de 600 efectius hi continuen treballant.
Pel que fa a altres incendis actius, ha quedat estabilitzat el foc de Tírig a Castelló després de cremar 800 hectàrees.
També evoluciona favorablement l'incendi declarat a Segòvia. D'altra banda, una quarantena d'efectius treballen per sufocar un incendi provocat de manera intencionada a Lleó, que posa en risc un bosc proper a la zona.
Canviem de qüestió perquè Espanya ha establit controls fronterers amb Itàlia fins al setembre davant la negativa del país de retirar els seus controls a ports i aeroports als espanyols.
Tot i que aquests controls fronterers varen entrar en vigor a tot l'estat aquest dissabte, els aeroports i ports de les Balears s'han començat a aplicar avui migdia, segons fonts properes a la Policia Nacional. No afecten els turistes italians, només els viatgers extracomunitaris que venguin d'un tercer país.
Tanmateix, Itàlia i Dinamarca exigeixen centres de repatriació a tercers països en un comunicat conjunt que han fet públic avui mateix. El signen les dues primeres ministres i mostren el seu rebuig a les persones migrants que diuen entren sense un control. Això després que Itàlia incrementés els controls a turistes espanyols. Mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha demanat a l'executiu central un comandament únic per coordinar la resposta a la crisi migratòria que viu la ciutat. Una demanda que ha transmès el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durant la reunió que han mantingut tots dos. Torres ha anunciat un reforç per atendre tots els migrants amb el reagrupament familiar dels infants com a prioritat. Mentrestant, els menors no acompanyats deambulen per la ciutat autònoma a l'espera de poder registrar-se.
Nosotros tenemos competencia en materia de prevención de enfermedades contagiosas, pero Ceuta está desbordada. Ceuta tiene ahora mismo un incremento de su población equivalente al 10% de la que había y de una población que está en una absoluta precariedad. Por tanto, es necesario ese fortalecimiento.
Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
El Ministeri de Defensa ha cancel·lat tots els permisos dels militars destinats a Ceuta a partir del pròxim dijous 13 d'agost, fins a un altre ordre, excepte en casos excepcionals. Hem arribat a les 7:18 d'aquest informatiu vespre de dia 10 d'agost. Fem una petita pausa i tot d'una hi tornem.
I Betres es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Betres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí d'aquest dilluns, com dèiem, 10 d'agost. I un dia més, l'eclipsi o més bé el compte enrere i el desplegament previst ocupa bona part de l'actualitat de la informació a tota hora. Heu de saber que la Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles a Mallorca. S'encarregarà de la part forana i la mà.
I seran els responsables de trànsit, seguretat ciutadana, servei marítim, aeri, el programa de drons Pegasus i el Seprona. Mari Carmen Mollà és l'agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil.
Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
La Policia Nacional reforça els serveis de seguretat ciutadana, ordre públic, desplegament de drons i també el control a ports i aeroports. L'inspector en cap, César Pardillos.
Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
Bombers de Mallorca mantindran actius els quatre parcs de la Serra de Tramuntana i també vigilarà en Formentor. El cos demana que s'eviti fer foc i que la gent que vulgui pujar a la serra ho faci preparat. Xisco Bonines, el cap de Bombers de Mallorca.
Que no vagin a llocs que no coneixen, que siguin llocs que la gent ja conegui, que sàpiga perfectament el camí, que duguin equipament, perquè al vespre està clar que no fa molt de fred ara mateix, però que se puguin abrigar una miqueta, que si tenen un problema i s'han de quedar unes hores allà puguin quedar, que duguin aigua, que duguin menjar, que duguin frontals o que duguin llum.
El dispositiu de policia i Guàrdia Civil també té previst que allà hi hagi unitat de paisà que controlaran les zones de gran concentració de persones per evitar furts i actes delictius.
I també a Eivissa es donen a conèixer quines mesures es prenen. I a Sant Antoni els serveis d'emergència tancaran les principals carreteres d'accés a la badia i a les platges del poble, com explica Anna Fernández.
Per garantir la seguretat de turistes i residents, el millor és deixar el cotxe i anar caminant. Des de l'Ajuntament també adverteixen que durant unes hores la circulació per Sant Antoni pot veure's complicada i trobar-hi aparcament pot ser pràcticament impossible, ja que és un dels principals punts de l'illa per observar l'eclipsi. El tancament d'alguns carrers és una cosa que preocupa i no agrada als veïns.
No poden tancar els camins. Jo estic completament en contra. Una família que té de passar i té d'anar a casa seva no es pot trobar tancada i no poder passar.
La gente lo se va de las manos todo, todo ya hoy en día.
Els més afortunats ho veuran des de casa.
Yo, afortunadamente, vivo en una collina y lo voy a ver del techo de la terraza de mi casa.
Perquè tancaran molt i molt pronto. Nosaltres intentarem anar molt pronto i així sí que pot ser que agafem lloc.
S'espera una gran afluència de persones tant a terra com a la mà, ho explica el bus Adrián Juan.
Bastante saturado e incluso las zonas por tierra, el famoso escalo de Esmoro, todo eso va a estar discoteca, macrodiscoteca, però en la naturaleza.
Alguns venedors aprofitaran també per fer negoci.
Miércoles voy a intentar haber de vender un poco de gafas de eclipso.
Un dispositiu que preveu la possibilitat d'aplicar restriccions o desviaments a diferents punts del municipi.
Per cert, que a l'illa no queda cap embarcació disponible per llogar el dia de l'eclipsi. El sector nàutic fa temps que ha penjat el cartell de complet. Des d'Eivissa Preservation Fund alerten dels danys que poden ocasionar fondejos descontrolats sobre la Posidònia.
Serà un vespre en què quedaran ben poques barques als ports eivissencs. La lluna taparà el sol a l'hora del sol post, és a dir, a molt poca altura, i sortir a la mà assegura una vista neta sobre l'horitzó. El xàrter nàutic ja té llogat des de fa dies pràcticament tot el que pugui surar i algunes empreses hi aplicaran preus especials, encara que la majoria només hi afegiran el que s'allargui la sortida. Marc Torres és el vicepresident de l'Associació Nàutica de Pime.
Nosaltres, per exemple, no ho hem fet. Sí que en alguns casos hem posat un suplement, donat que el barco arribarà molt més tard.
També les festes en embarcacions, les Party Boat, esperen fer caixa amb sortides especials, com aquesta, amb les entrades més barates esgotades i la cabuda limitada a 200 persones. Com tothom, navegaran cap al ponent de l'illa, amb una allau de centenars de barques que el govern vol intentar minvar amb unes recomanacions.
Que intentem que la gent no s'acumuli a certs llocs. La posta de sol, l'eclipsi i es vedrà és el més atractiu, el qual entenem que allí serà on més gent s'ajuntarà.
Eivissa Preservation Fund demana que es tingui cura de l'entorn també durant l'eclipsi. Elisa Langley és la seva coordinadora.
Sense deixar petjada. És a dir, recullo tots els residus que pugueu fer o que estiguin a la vostra abast, no faceu mal a fauna i flora que estigui al vostre voltant.
Per prevenir cap risc, el govern recorda que s'ha de respectar la cabuda dels vaixells. Sempre hi ha d'haver algú al timó, sobretot quan es faci fosc del tot, i està prohibit llançar bengales per diversió.
Una informació que ens ha costat Alberto Ferrer quan Formentera prepara el dispositiu de seguretat per a l'eclipsi solar de dimecres. A la zona d'escat de Barberia l'accés estarà restringit i només hi podran entrar les persones que puguin acreditar que han d'accedir a casa seva.
O podran demostrar en documents com el DNI, el padró, rebuts o contractes per assistir a l'observació de l'eclipsi. L'accés serà exclusivament amb autobusos llançadora des de Sant Francesc. La tornada començarà a les 9:30 del vespre.
I a Menorca, les institucions també demanen anar previnguts. Gemma Carrasco.
A Menorca, les principals restriccions de mobilitat arribaran a partir del capvespre. Es tancaran el trànsit d'alguns carrers i avingudes pròxims als punts d'afluència més elevada. L'objectiu, evitar embussos. Simón Gornés, conseller de Medi Ambient.
Que hi hagi col·lapse, especialment de cotxos, i deixar les vies lliures per tal que els cotxos d'emergència, els vehicles d'emergència, puguin tenir accés en cas que sigui necessari.
Pel que fa a la seguretat, el Consell reforça la plantilla de bombers. Més de la meitat dels efectius estaran de servei durant la jornada. Simón Gornés.
Juntament amb policia local i protecció civil, pues, formaran contingent bastant potent per cobrir les dues bandes de silla.
I a Ciutadella, una embarcació quedarà preparada al port Esplà de Sant Joan per intervenir en cas que sigui necessari un salvament a la mà, ja que es preveu una gran afluència d'embarcacions. A terra també es reforçarà la vigilància al castell de Sant Àgueda i a Torre d'en Galmés, on es controlarà l'accés per evitar danys a les estructures arqueològiques. Per a tothom, el Consell demana evitar desplaçaments innecessaris i, sempre que sigui possible, observar l'eclipsi des de casa. I, sobretot, recomana planificar amb temps on es vol anar i com arribar-hi, i no abandonar immediatament els punts d'observació una vegada acabi el fenomen, quan es preveu la màxima intensitat del trànsit.
I atents, perquè l'Associació de Consumidors Consubal adverteix la població que circulen falsificacions dueres per mirar l'eclipsi solar. Per aquest motiu, l'entitat reclama als consumidors que les comprin en establiments de confiança, com ara farmàcies o òptiques.
El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, assenyala que hi ha ulleres que han falsificat el segell de la Unió Europea i donen una inexistent garantia de seguretat. És per això que Rodríguez demana als consumidors que vigilin bé la seva procedència.
Si tenemos unas gafas que ya de entrada no llevan la marca, pues indudablemente lo primero no utilizarla. Y lo segundo, pues denunciar al establecimiento donde se han comprado para que las autoridades lo puedan hacer público.
I enmig d'aquesta llau d'interès social i quan falten pocs dies per a la gran cita, es multipliquen les publicacions i curiositats sobre el fenomen astronòmic. Per exemple, fa 2.000 anys ja existia un rellotge que podia predir els eclipsis, o si tenim paciència, després del Fossa Negra començarà una nit de Perseides úniques, diu un mercant.
Efectivament, i començant pel rellotge capaç de predir eclipsis des de fa 2.000 anys. Es deia Anticitera i va ser construït a Grècia a mitjans del segle II. És la calculadora astronòmica portàtil més antiga que es conserva. Està feta de bronze i proporcionava un calendari precís sobre les dates dels eclipsis o bé de quan s'havien de fer els Jocs Olímpics. El rellotge va ser recuperat l'any 1900, va ser després d'un naufragi, i se'n conserven 82 fragments, actualment guardats al Museu Arqueològic Nacional d'Atenes.
Veure o no veure l'eclipsi, però, és també matemàtica pura.
Tot i que un eclipsi de sol és sempre un espectacle fascinant, un simple 0,1% podrien dir que marca la diferència entre que sigui total o parcial. Si l'eclipsi és del 99,9%, no basta. La part encara visible de la llum solar és milers de vegades més brillant i no es veu. Quan el sol fa un fos total a negre, com passarà aquest dimecres, es produeix una disminució brusca de la llum. Es fa gairebé de nit. El podem veure, és un fenomen que va acompanyat també d'un descens sensible de la temperatura i de canvis en el vent.
I si no ens movem de lloc després de l'eclipsi, la nit astronòmica no acaba, ja que començarà una pluja de perseids que durarà tota la matinada.
És un dels fenòmens més esperats de cada estiu, la pluja d'estrelles de Perseids, que la nit d'aquest dia 12, d'aquest dimecres, arribarà a la màxima intensitat. És una nit de lluna nova, obscura, abastament les estrelles començaran a travessar el firmament. Enguany, segons el web de la NASA, serà una de les millors pluges d'estrelles de l'hemisferi nord.
I entre les múltiples curiositats, una parla que pot ser els eclipsis tenen data de caducitat. Així ho ha previst el director de l'Observatori Astronòmic Nacional, Rafael Batxiller afirma que d'aquí uns 600 milions d'anys ja no es podran veure, i és que, segons s'explica, arribarà un moment que fins i tot quan la Lluna estigui en el punt més proper a la seva òrbita i la Terra més allunyada del Sol, el diàmetre del disc lunar no serà suficient per amagar-lo completament.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 i a Mallorca Salut ha activat un protocol de vigilància després de detectar un brot de sarampió en 6 casos confirmats.
5 dels 6 afectats no estaven vacunats i la conselleria ja ha començat a rastrejar els contactes estrets davant la previsió que puguin aparèixer més contagis. Salut insisteix precisament en la importància de mantenir una cobertura vacunal alta davant una malaltia que és especialment contagiosa. La directora general de Salut Pública és Elena Esteban.
De ahí la importancia de transmitir el mensaje de la única medida es para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
I mentre Mallorca reforça la vigilància epidemiològica, a Menorca l'Hospital Mateu Orfila fa història en la primera cirurgia maxil·lar planificada virtualment.
Per primera vegada ha duit a terme una intervenció d'aquesta mena en planificació virtual i tecnologia 3D, una tècnica que permet als professionals guanyar precisió i millorar els resultats quirúrgics. Fins ara, els pacients menorquins amb deformitats dentofacials s'havien de desplaçar fins a Son Espases. Escolta'm, el doctor Ismael Stern.
Es una planificación virtual donde se simula la cirugía y se utilizan esos modelos virtuales para confeccionar material que se va a usar en la cirugía, como férulas quirúrgicas, como guías de corte, y también sobre esa base virtual se confeccionan placas y tornillos que son las que van a fijar los huesos en la posición final.
La xarxa 03 insisteixen que les mesures anunciades per la Conselleria d'Educació no resolen encara les principals reivindicacions del sector.
Diuen que queden damunt la taula qüestions claus com els salaris, les condicions laborals o el decret de mínims, però valoren positivament que s'ha obert una porta, diuen, al diàleg. Són declaracions de Noelia Jiménez, portaveu d'Escolates a IB3 Ràdio.
Sí que és vera que estem contentes de que la Conselleria hagi decidit fer aquest pago delegado, però, clar, ara han de veure quines condicions, quantitats, a qui correspon. Passa el mateix amb el tema del calendari de decret de minis. I és el mateix. Hi ha una predisposició, però no tenim la informació detallada i, per tant, la xarxa 03 ha de continuar fent el seu camí, les seves reivindicacions i continuar.
I un dia més, queda un dia manco per l'eclipsi de dimecres. Davant la gran expectació, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat han previst un dispositiu sense precedents.
Guàrdia Civil, Bombers i Policia Nacional demanen seny i col·laboració. És l'inspector en cap dels agents de la Policia Nacional, César Pardillos.
Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
I Colòmbia declara la situació de desastre nacional després del terratrèmol de magnitud 7.4 que ha deixat una setantena de morts.
El director del programa La Gran Vida, Miquel Àngel Ariza, que es troba al País, ha explicat els moments d'incertesa que s'han viscut.
La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico.
I ara estens dels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Ja és aquí el nostre company Xisco Ribas i en els esports en futbol el Real Mallorca deixa enrere la pretemporada i ja pensa en la Lliga. Bon vespre.
Bon vespre. El conjunt de Luis García tanca invicta la pretemporada amb 4 victòries i un empat,
15 gols a favor i només 4 en contra. Un registre per afrontar amb optimisme la nova temporada a la segona divisió, que començarà aquest dissabte contra el Real Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi de Sant Moix. Avui la plantilla mallorquinista ha descansat i demà a les 9 del matí a Sant Bibiloni farà la primera sessió d'entrenament de la setmana per començar a preparar el partit contra el Valladolid. El Mallorca arribarà a la Liga Hypermotion amb, de moment, 9 fitxatges, inclòs el de l'entrenador Luis García Fernández. Pel que fa al capítol de sortides, la darrera a confirmar-se ha estat la de Samu Costa a l'Al-Nasser, un traspàs que s'ha tancat per 22 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebrà aproximadament de 8 en 2 milions, ja que la part restant és per a l'Almeria i es converteix d'aquesta manera en la venda més important de la història del club. El migcampista portuguès va arribar a Sant Mor l'estiu de 2023 i en aquestes tres temporades ha disputat un total de 108 partits amb el Mallorca, ha anotat 8 gols i fet 5 assistències. Ara Samu fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb els seus compatriotes Cristiano Ronaldo i Joao Félix. A la primera federació, l'UD Eivissa ha realitzat dues noves incorporacions. Són José Carlos Lazo i Manu Justo, dos jugadors amb experiència per a la davantera del conjunt blau-cel. Informa Víctor Sancho.
L'atacant de Sanlúcar de Barrameda ha saludat aquest matí els seus nous companys, però ha estat en la sessió matinal al gimnàs. Està previst que aquesta tarda, en un entrenament a porta tancada, ja fonyi la gespa. José Carlos Lazo suma més de 200 partits a segona divisió i 11 a primera. 10 amb l'Espanyol i un amb l'Almeria. Arriba de l'Albacete, on la passada temporada va jugar fins a 14 partits com a titular a la divisió de plata. Lazo arriba en principi per substituir la baixa de llarga durada de Liberto Beltrán. El fitxatge de l'exjugador del planter del Real Madrid va estar anunciat el passat dissabte juntament amb el del punta Manu Justo, que arribarà aquesta tarda a l'illa. L'Eivissa de Raúl Jona va disputar també el passat dissabte el primer amistós a Camises, amb victòria per 1-0 contra la Societat Esportiva Eivissa de Tercera Federació, amb un bon gol d'Ander Joldi, una de les sensacions en aquesta pretemporada. Raúl Jona va apostar per un punta del filial Beltrán. Javier Eslava, que avui sí que ha entrenat amb el grup, no estava disponible encara. I Manu Justo, davanter que coneix bé de la Cultural i Deportiva Leonesa, s'afegeix avui al grup. L'Eivissa, a més, treballa en la contractació d'altre davanter i ha fet una oferta per l'ex del Tenerife, Jesús de Miguel, un dels més cotitzats a Primera Federació.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà divendres a les 9 del vespre el primer partit de pretemporada i ho farà repetint l'enfrontament de la darrera final de la Champions. Els d'Antonio Vadillo jugaran contra l'Sporting de Portugal, vigent campió d'Europa, el trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume, un partit que s'ha presentat avui a la capital del Llevant. Escoltam el president del Palma, José Tirado.
Va ser un auténtico partidazo, estamos hablando de la final que vivimos hace pocos meses entre el Palma y el Sporting. Una muestra de intenciones, ¿no? Si queremos competir con los mejores y estar a un nivel altísimo, pues qué mejor nivel que enfrentarse el primer partido casi al Sporting de Portugal, que como todos sabéis, de amistoso tendrá poco.
Després del Ciutat de Manacor, el Palma partirà a Galícia per enfrontar-se a equips com Oparrulo o la selecció d'Indonèsia i el darrer cap de setmana d'agost disputarà a Portugal el rècord International Master Futsal en la presència de Benfica, Gimbi Cartagena i, novament, l'Sporting de Portugal. Uns partits de pretemporada que podreu veure per IB3 Televisió.
Yo creo que es una pretemporada de lujo y yo creo que más lujo todavía que a través de nuestra televisión podamos ver todos los partidos en directo, ¿no?
Tota aquesta preparació del Palma Futsal per arribar de la millor manera al primer títol en joc, la Supercopa d'Espanya, que es disputarà el 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana. En bàsquet, la jugadora mallorquina Marta Llompart s'ha proclamat campiona d'Europa sub-18 a la selecció espanyola. El combinat nacional va superar França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar-se a la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts i 4 rebots. En motociclisme, Ethan Guevara ha acabat cinquè el Gran Premi de la Gran Bretanya, disputat ahir al circuit de Silverstone. Amb aquest resultat, el pilot de Sindioteria continua segon a la general, a 42 punts del líder, Manu González. Escolta, Ethan Guevara.
Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado no por mi físico sino por culpa de la moto.
I a MotoGP, Joan Mir va caure la primera volta i va haver d'abandonar, mentre que Augusto Fernández va finalitzar 15 en una cursa que es va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Amb el doble èxit balear aquest cap de setmana, Xuaco García Rigo ha estat campió del món sub-16 de la classe Ilka 4 a Dinamarca i Paula Barceló s'ha penjat la medalla de plata a Los Angeles a la San Pedro Olímpic classe regata a Califòrnia i avui s'ha presentat la regata Illes Balears Clàssic al Club de Mar de Palma. Primera cita del calendari a les Illes de les grans competicions de vela clàssica que arrencarà demà fins al 15 d'agost a la Badia de Palma amb un total de 39 embarcacions. I acabam amb dos apunts breus. En ciclisme, Mavi García ha acabat 20è en el Tour de França femení i va pujar al podi, de fet, de la classificació per equips. A la general, la mallorquina es va quedar a 41 minuts i 50 segons de la guanyadora Demi Vollering. La neerlandesa ha fet història en convertir-se en la primera ciclista que guanya el Tour de França en més d'una ocasió. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea han perdut la final del Torneig de Londres contra Martina Calvo i Claudia Fernández per 7-5 i 6-3.
Gràcies, Xisco. Fem una petita pausa i tot d'una tornem.
Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts i ja tornem a ser aquí en 70 a la plana laboral perquè la xarxa 03 valora positivament la predisposició de la Conselleria d'Educació i considera que la reunió del passat divendres ha obert una porta al diàleg, però adverteix que ara queda tot un camí per recórrer. La plataforma insisteix que les mesures anunciades no resolen encara les principals reivindicacions del sector i que queden damunt la taula qüestions claus, com ara els salaris, les condicions laborals o el decret de mínims.
Educació ha traslladat a la plataforma mesures com la incorporació dels professionals del primer cicle d'infantil al sistema de pagament delegat de nòmines a partir de gener de 2027 i un nou complement destinat a reduir les diferències salarials entre treballadors dels centres sostenguts amb fons públics des de la xarxa 03, però lamenten que no s'hagi entrat a negociar el conjunt de les seves reivindicacions i consideren que encara queda molta feina per fer per millorar les condicions de les treballadores del primer cicle d'educació infantil. La seva portaveu és Noelia Jiménez.
Sí que és vera que estem contentes de que la conselleria hagi decidit fer aquest pago delegado. Però, clar, ara hem de veure quines condicions, quantitats, a qui correspon. Passa el mateix amb el tema del calendari de decret de mínims. I és el mateix. Hi ha una predisposició, però no tenim la informació detallada i, per tant, la xarxa 03 ha de continuar fent el seu camí, les seves reivindicacions i continuar.
I augmenten un 30% les consultes de les famílies a Project Home sobre la dependència dels adolescents als aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de les pantalles i dispositius digitals. I d'altra banda, nova ajuda pels autònoms que vulguin contractar un nou treballador. El govern subvenciona els costos laborals i de gestoria de les noves contractacions durant un any i fins a 35.000 euros.
La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, ha detallat els requisits d'una subvenció celebrada per la presidenta de l'Associació d'Autònoms de les Balears, Magdalena Comas.
Ha de ser una contractació indefinida, a temps complet, i aproximadament la subvenció aniria per cada any entre 25.000 i 35.000 euros.
Dona suport als autònoms que volen créixer, però sovint no poden assumir el cost d'una primera o d'una nova contractació.
L'ajuda es pot sol·licitar fins al 30 de setembre de l'any vinent.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I anem a Eivissa perquè l'establiment d'una quota anual de cotxes que es poden llogar ha posat sota la lupa els particulars que lloguen el seu vehicle privat pel seu compte. El Consell ho considera intrusisme dins el sector del rentacar i ha començat a sancionar aquesta pràctica, David Ventura.
Enguany, la limitació d'entrada de vehicles estableix una quota de 14.000 per a les empreses de lloguer. Fora d'aquesta quota no es pot llogar un vehicle a Eivissa. Entre l'any passat i enguany, el Consell ha obert 52 expedients sancionadors. És Roberto Algaba, director insular de mobilitat d'Eivissa.
Cuando pusimos la regulación de vehículos, que pusimos cupos a los rentacar, ellos nos pedían qué iba a pasar con la gente que no tenía cupo, ¿no? Entonces nosotros les sentamos en la mesa de lucha contra el intrusismo porque consideramos que el que está alquilando fuera de cupo está haciendo intrusismo.
El lloguer entre particulars està permès al conjunt de l'Estat i operen des de webs que són legals. Però als interessats no se'ls informa que a Eivissa aquests vehicles no entren dins la quota de vehicles de lloguer i que, per tant, estan fora de la llei.
Son webs que en la península pueden funcionar y son legales porque no hay una ley que regula la comercialización de vehículos para evitar. Tú en Madrid puedes ir a estas páginas web y alguien que te alquile un vehículo. Eso en otros sitios es legal, pero en Eivissa desde que entra la ley de regulación y se pone unas condiciones a los rentacar para comercializar sus vehículos, pues se pone para todo el mundo.
El Consell ja ha cobrat 17 sancions, entre elles pel lloguer de 5 autocaravanes.
I es Mercadal i Fornells disposen des d'aquest dilluns de zones verdes d'aparcament per a residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar i que ha estat més ben rebuda, molt ben rebuda pels residents, que avui feien cua per demanar la seva targeta d'aparcament, Cristina Tomàs.
Cada estiu és més complicat aparcar a Es Mercadal, sobretot per als residents.
Jo a vegades lo dejo a la calle y me cuesta.
Jo tengo parking, pero los jueves aquí es imposible aparcar.
Es difícil, sobre todo en estas fechas.
Y ya los días de cada día también está costando.
Una situació que l'Ajuntament vol canviar amb una prova pilot que comença aquest dilluns. Zones verdes d'estacionament exclusiu per als residents. L'objectiu, facilitar l'aparcament per als veïns i veïnes a prop de casa seva, sobretot durant els mesos de més afluència. Sentim Elena Vilch, regidora de Mobilitat d'Es Mercadal.
Sabem que aquest estiu tenim un problema d'aparcament, no? Sobretot per la part de turisme i de visitants que tenim en els dos pobles, i el que volíem era potenciar zones d'aparcament exclusives per a aquests residents, perquè quan arriben de fer feina puguin trobar un lloc per aparcar.
De moment s'han habilitat dues zones a Es Mercadal amb prop de 60 places i una a Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta de forma telemàtica, però aquest dilluns era el primer dia que es podia demanar de forma presencial. Qui encara no la tingui la podrà sol·licitar durant tota aquesta setmana de 8 a 10 del matí. Una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes més habituals de l'estiu a Es Mercadal i Fornells, la manca d'aparcament.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I 19, 49 minuts, quan la platja d'Escodalà, Sant Josep, continua tancada al bany per contaminació fecal. El govern assegura que ja havia detectat el vessament abans de les denúncies de les entitats ecologistes i veïnals. Les primeres analítiques del 3 d'agost varen detectar nivells elevats de restes fecals i enterococs al torrent de Sa Font. I les noves mostres, preses divendres, varen confirmar un empitjorament que va dur el tancament preventiu de la platja.
Mentrestant, Aena assegura que les anàlisis anteriors de la depuradora de l'aeroport no havien detectat anomalies i encara espera el resultat de les mostres de juliol. L'ens aeroportuari recorda que no és l'única entitat que aboca aigües al torrent i anuncia una ampliació de la depuradora i mesures per reduir les aigües residuals. Aquest dilluns, la desembocadura del torrent continua precintada i l'Ajuntament de Sant Josep ha pres noves mostres. Per la seva banda, el Partit Popular ha reclamat explicacions i transparència a Aena i qüestiona si la depuradora de l'aeroport té prou capacitat per assumir l'elevada activitat dels mesos d'estiu. El diputat eivissenc José Vicente Mariboso.
No podemos ser muy buenos para generar ingresos y quedarnos después los eivissencos con los residuos y los impactos ambientales que genera la actividad aeroportuaria y que genera Aena. La transparencia es también una obligación ambiental y los ciudadanos tienen derecho a saber qué se ha vertido, durante cuánto tiempo, en qué condiciones.
Això quan el Consell de Formentera presenta noves al·legacions davant el govern balear per defensar les instal·lacions de temporada de les platges parcialment denegades per al període 2026-2029.
La institució sosté que la seva proposta compleix la normativa de costes i els requisits ambientals i que les ocupacions previstes estan per davall dels límits legals. Formentera reclama que els criteris s'apliquin de manera proporcional i adaptada a la realitat de les platges de l'illa. El Consell nega, a més, haver exercit cap pressió sobre els responsables de costes.
I l'associació conservacionista Arc reclama que les casetes de la costa del Teatre de Palma, construïdes fa gairebé 160 anys, siguin preservades i rehabilitades dins el projecte de renovació de l'entorn de la plaça Major, això pel valor històric, paisatgístic i cultural.
Arc defensa la conservació i rehabilitació de les casetes de la plaça Major, que reclama protegir des de l'any 2008 i assegura que el Bala de Palma, Jaime Martínez, s'ha compromès a evitar-ne l'enderrocament i cercar alternatives per recuperar-les.
Nosaltres entenem que aquesta sensibilitat és una sensibilitat que s'ha de mantenir per no només per una qüestió estètica, sinó també per una qüestió ètica. Vull dir, mantenir perquè és la nostra identitat, és la memòria, i no entrar, a més, en destruir aquest espai, sinó precisament en reconvertir-lo, donar-li vida.
L'entitat també ha demanat recuperar l'antic túnel ferroviari fins al Parc de la Mà, preservar la Rambla i habilitar per a visites l'accés al refugi antiaeri de la confraria de Sant Miquel.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Encetem en aquesta hora la plana internacional quan falten 8 minuts per les 8 i Colòmbia declara la situació de desastre nacional després del terratrèmol de magnitud 7.4 que ja ha deixat una setantena de morts. La majoria de les víctimes s'han registrat al departament de Risaralda i a la vall de la Cauca.
El sisme ha tingut l'epicentre a San José del Palmar. Les autoritats continuen avaluant els danys i les conseqüències del terratrèmol. El director del programa La Gran Vida d'aquesta casa, Miguel Ángel Ariza, es troba aquests dies a Colòmbia i ha viscut el terratrèmol en primera persona. Ariza ha explicat com ha sentit el sisme i els moments d'incertesa que s'han viscut després de la forta sacsejada.
Ha estat un ensurt molt gros, era les 7 i 34 minuts de matí i mos ha assustat moltíssim perquè ha començat d'una manera fluixeta. La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico. Mos han evacuat, no han pogut entrar dins les cases fins que ha passat una hora per si hi havia rèpliques.
I detenguts una filla del matrimoni trobant morta a Saragossa i la seva actual parella.
El cos sense vida de les víctimes, l'exsecretari general de UAGA, Javier Sánchez, i la seva dona, Esther Latorre, van ser trobats en la nit de dissabte a l'interior d'un habitatge de la localitat saragossana de Tauste. tots dos presentaven signes de violència, els agents continuen treballant per esclarir el que ha succeït i reconstruir la seqüència dels fets.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I anem ara fins a Sineu, on avui es viu una jornada accidentada durant una de les neofestes més conegudes de Mallorca. La darrera hora passa per l'estat de salut de Matías Gámez, que ha caigut en un establiment durant la celebració de la festa i ha estat traslladat a l'hospital d'Inca amb un traumatisme lumbar. Per saber com evoluciona i com transcorre aquesta darrera hora de festa, connectam amb Lluís Hernández. Bon vespre.
Bon vespre, idò, aquí a la plaça d'Esfossar, Sineu, milers de persones, la gran part d'elles ara mateix gent molt jove, apuren pràcticament l'hora que queda perquè finalitzi la 23a edició. Una edició que, tot i les baixes incidències, hi ha hagut una destacada, infeliçment, i com bé comentàveu, el MUC Matías Gámez té un traumatisme lumbar i ha estat trallat fins a l'hospital d'Inca, però encara no se sap si té fractures després de caure des de l'alçada 2 metres/minut després de l'encuentro. Així ens ha explicat el tècnic d'emergència responsable del dispositiu del MUC, Quique Ramos.
Nos ha venido un grupo de chicos a avisar de que el MUC se había caído y refería a dolor costal, que no se podía mover, estaba en el suelo. A nuestra llegada lo hemos atendido, lo hemos puesto medicación, lo hemos trasladado al puesto sanitario avanzado. Tras medicarlo y atención médica, lo hemos trasladado inmovilizado al Hospital Comarcal de Inca por una caída de 1,5 metros, 2 metros.
Tot i aquesta mala notícia, molts sineuers i gent d'arreu de l'illa ens han explicat que celebraran fins al final aquesta nova festa especial d'estiu. Altres també han valorat positivament el servei especial de trens fins aquí a Sineu.
Jo, el manco, és el millor. És el millor i la gent més expert tot l'any.
No podem anar i els meus pares fan feina i no me poden dur tampoc, així que està molt bé.
He arribat dels primers i m'agradaria ser des de res, perquè nosaltres que som d'aquí, de Sineu, és una festa molt especial per nosaltres, que esperam tot l'estiu i tot l'any.
I la festa aquí a la plaça d'Esfossar segueix i seguirà fins a les 9 del vespre en la famosa darrera cançó d'acomiadament que, com bé escoltàvem al principi, de New York, New York, de Frank Sinatra.
Gràcies per aquesta darrera hora, Lluís Fortes, Lluís Hernández, des de Sineu. I anem ara amb una història solidària. El 14è torneig solidari de golf d'Amigos de Buba, celebrat aquest dissabte a Golf Ocanada Alcúdia, ha aconseguit recaptar 20.000 euros que es destinaran als projectes socials, sanitaris i educatius que l'ONG mallorquina desenvolupa al Senegal. La competició va comptar la participació de 84 jugadors. La jornada va continuar amb un sopar benèfic al qual es van ensumar més de 200 persones i durant el qual es van sortejar prop d'una cinquantena de premis cedits per a empreses i establiments col·laboradors.
El torneig s'ha consolidat després de 14 edicions com una de les principals iniciatives d'Amigos de Buba per recaptar fons i donar continuïtat als seus projectes de cooperació al Senegal. L'entitat treballa sobre el terreny en diferents àmbits, principalment en l'atenció mèdica i odontològica, la salut de les dones, l'educació i la millora d'infraestructures bàsiques amb el suport d'equips de professionals voluntaris de Mallorca que viatgen periòdicament al país. L'ONG va néixer arran de la mobilització per ajudar a Buba un infant senegalès que patia una malaltia greu i que va poder ser traslladat a Mallorca per rebre tractament mèdic. Amb els anys, aquella iniciativa solidària va créixer i es va transformar en un projecte de cooperació estable que avui dona suport a les comunitats locals i al qual es destinaran també els fons recaptats en aquesta 14a edició del torneig. Suso Álvarez és el fundador de l'ONG.
Estos 20.000 euros los utilizaremos en acabar de retocar la casa prefabricada, el hogar de los talibés, de los niños de la calle, que nos falta pintarla y plantaremos algunos árboles que den sombra. Ya tengo presupuestada una casa, una escuela coránica nueva, que será en el pueblo de al lado, en el pueblo de Guarán, con baños para niños y niñas. Seguiremos recaudando y seguiremos haciendo alguna cosita más.
I les restes del vaixell Torre de l'Oro, naufragat davant la costa nord de Ciutadella l'any 1921, tornen a sortir a la llum més d'un segle després. Els amics del Museu de Menorca i submarinistes voluntaris del Club Nàutic de Ciutadella n'estudien les restes, Fanny Mateu.
El tràgic accident va partir el vaixell en dos i anys després bona part de l'estructura va ser desballestada amb dinamita. La pròxima passa serà delimitar el jaciment i intentar localitzar les restes de la popa del Torre de l'Oro, que ja ha quedat registrat a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Menorca. Octavi Pons és l'arqueòleg d'Amics del Museu de Menorca.
Els diaris principals de Menorca d'aquella època van recollir el que era el naufragi, perquè va ser bastant tràgic, de 24 tripulants només se'n van salvar dos.
I amb aquestes restes del vaixell Torre de l'Oro arribam a les 8 en punt d'aquest cap vespre 10 d'agost. Són les 8, moment per actualitzar les notícies principals d'aquest dilluns 10 d'agost en què les professionals de les escoletes de 0 a 3 insisteixen que les mesures anunciades per la Conselleria d'Educació no resolen encara les principals reivindicacions.
Diuen que queden damunt la taula qüestions clau com el salari.